Doncs com heu vist en aquestes dues primeres presentacions, és molt important que mengem, tenir una alimentació saludable, però també és important doncs, que quan preparem el menjar doncs, tinguem unes pràctiques correctes d'higiene. Unes pràctiques correctes d'higiene tant per evitar toxinfeccions. Unes pràctiques correctes d'higiene tant per evitar toxinfeccions alimentàries com també per mantenir aquestes característiques organolèptiques o nutritives que tenen els aliments. Bàsicament parlaré en primer lloc d'uns casos pràctics de brots que han passat aquí a les comarques gironines els últims anys, després una sèrie de factors a tenir en compte, unes estadístiques dels brots de toxinfecció alimentària a nivell de Catalunya i Girona, i després parlarem dels cogombres aquests procedents d'aquí a Espanya que aquests dies estan parlant. Per exemple, ahir vaig sentir a la ràdio que el doctor Antoni Plasencia, el director de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut, doncs donava unes recomanacions. No sé si el vau sentir, van dir que els vegetals que es consumeixen en cru doncs s'han de desinfectar. Això serà una de les coses que també parlarem. En aquest tall de ràdio, després la periodista afegia que això es feia per evitar el risc zero. El risc zero no existeix. Val? A partir que comences a preparar un aliment, doncs has d'assumir que allà hi ha un risc. I el que pretenem doncs, és minimitzar els riscos. I us explicaré diverses coses que hem de tenir en compte per minimitzar aquests riscos. Aquest és un brot de toxinfecció alimentària que va passar aquí a Viladasens l'any 2007. Això són diverses notícies que van aparèixer a la premsa, per exemple, 21 nens i 6 monitors d'un casal de Viladasens afectats per gastroenteritis, una truita de patates possible focus del brot, aquí més avall, que ja ens parlava de salmonelosi. Quan es parla de salmonelosi, molta gent ja de seguida orienta cap a algun producte que tingui ou. Això ja ho veurem també. També vam veure que hi havia hagut nens hospitalitzats i aquí un altre fet, que hi havia un altre brot. Un altre brot porta Salut a tancar la casa de colònies. Us explicarem què va passar. També que Salut podia sancionar la casa de colònies i aquí un cuiner de la casa de colònies va causar la salmonelosi. Què va passar aquí? Doncs aquí, a partir que ens van notificar aquest brot de toxinfecció alimentària, vam anar a fer la inspecció i vam veure una sèrie d'eficiències. Aquestes que veieu aquí no són les úniques que vam veure. Però una de les que vam veure que el rentamans d'accionament no manual que tenien, era un que anava amb colze, doncs estava espatllat. I n'usaven un altre que servia per rentar verdures, que era manual. Després vam veure que el lavabo, el rentamans, era manual. I també vam observar que el dispensador de sabó no hi havia sabó. Això ens indicava, doncs, en uns factors que encara que no veiéssim el manipulador, quan nosaltres vam fer la inspecció, com es rentava les mans, eren uns factors que predisposaven a fer un rentat de mans incorrecte. El que vam veure després de practicar anàlisis amb el manipulador doncs és que era un portador simptomàtic. Ara en parlarem d'això. Tenim una normativa, el reglament 852, que ens diu que les persones que pateixen o siguin portadores d'una malaltia que es pot transmetre a través dels productes alimentaris, que pateixen, nosaltres sabem quan una persona pateix o una malaltia d'aquestes, quan l'entrevistem i li preguntem. En aquest cas, a la manipuladora, doncs la vam entrevistar i ens va manifestar que no tenia cap símptoma gastrointestinal. I el que vam fer llavors nosaltres és practicar-li una sèrie d'anàlisis. Li vam recollir femta i vam mirar salmonella, shigella i vibrio. I després, al cap d'uns dies, vam veure que era portadora de salmonella, asimptomàtica. Anteriorment heu vist que una de les notícies que va aparèixer al diari era que Salut portava... que hi havia un altre brot porta Salut a tancar la casa de colònies. Aquí ens van trobar doncs, que hi van haver una sèrie de casos, van veure aquelles deficiències, les vam dir que els solucionessin, les van solucionar, i després vam veure que tornaven a sortir d'altres casos. Això amb la investigació que vam dur a terme, doncs quan vam veure que la manipuladora era portadora, doncs vam decidir, bueno, es va decidir abans de tancar la casa, perquè no sabien què estava passant allà. Havien corregit les deficiències i no obstant això anaven apareixent casos. Doncs no sabia què passava i vam tancar la casa. I després vam veure amb les analítiques que vam practicar a tots els manipuladors, doncs que teníem una cuinera portadora de salmonella, portadora asimptomàtica. Sí, sí, se'm sent? Sí. Doncs era una portadora asimptomàtica. Al ser una portadora asimptomàtica, bueno, al ser portadora de salmonella, doncs la vam, en base a aquesta normativa, la vam retirar de qualsevol tipus de manipulació i d'entrar en zones de manipulació. La casa ja la teníem tancada. Però va estar després, quan vam veure que això, que va passar això, doncs vam tornar a obrir la casa i aquesta manipuladora, fins que no va ser negativa, no la vam poder reincorporar. Doncs aquí, tant si aquesta manipuladora hagués tingut símptomes, l'haguéssim retirat. Al no tenir-ne, vam veure després amb analítiques que era portadora i la vam retirar llavors. Què va passar aquí, doncs? Doncs que aquesta manipuladora, amb el rentat de mans que feia, era incorrecte. I al ser portadora, doncs anava contaminant tots els aliments que anava manipulant. Si teniu alguna pregunta, em podeu interrompre. Després, això és una altra notícia que va aparèixer, que ens deia que Salut havia descartat que fossin les truites, que va ser el pan tomàquet. El pan tomàquet, bueno, la majoria de gent pan tomata, com és que fos la causa? Doncs això que era, hi havia molta manipulació amb aquest pan tomàquet. Aquesta manipuladora portadora, asimptomàtica, doncs el que feia era triturar les tomates, després les posava en una safata, les deixava tot allà, agafava el pa i anava fent així. Clar, el no rentar-se les mans, principalment quan anava... El no rentar-se les mans bé, perquè rentar-se les mans ho feia, però ho feia incorrectament, doncs deixava restes de la salmonella. No? I després infectava el pan tomàquet. I vam haver-hi, se'm va recordar, uns 70 casos així. Aquest és un altre cas que ens va, que va passar a Sils, en una festa d'avis, que un restaurant que normalment imaginava menjar gent allà, doncs va transportar menjar d'allà cap al pavelló. Aquí veiem que ens deia que la causant havia estat una toxina de Clostridium perfringens i que l'aliment vehiculador havia estat la vedella amb bolets i que era causa d'una manipulació incorrecta. Què va passar en aquest cas? Abans, la salmonella més o menys tothom la coneix, o que l'estriu per frigis no tant. Doncs això està extret d'aquell llibre que us el recomano, que és la guia per la prevenció i el control de les toxinfeccions alimentàries, que a part de parlar de cada microorganisme, doncs parla de com fem la investigació dels brots de toxinfecció alimentària. Doncs el Clostridium perfringens el podem trobar present en un 50% de la carn crua. És a dir, si en origen ja partim d'una carn contaminada, però que compleixi els requisits, per exemple, em va recordar que en carn picada es pot tenir fins a 10 o 2 unitats formadores, doncs si ja partim d'una carn contaminada i després en base a tema de temperatures que no respectem el que ens marca la normativa, aquests nivells poden anar pujant i després ser causants d'un brot de toxinfecció alimentària. Si veieu, aquí ens parla que normalment es dona en llocs com col·legis, presons, residències de gent gran, restaurants, és a dir, en llocs on es prepara gran quantitat de menjar unes hores abans de ser servit i que es conserva en refrigeració inadequada o temperatura ambient, que és el cas que va passar. L'aliment va ser la vedella amb bolets, van partir de la peça sencera de vedella, tenia una peça sencera que es va coure en un fogó, no en un forn. Es va coure durant una hora. Això ho vam esbrinar entrevistant els manipuladors. A la vegada hi havia incongruències entre un manipulador o l'altre. Durant una hora i es va fer a la nit, a la una de la nit. Clar, el coure una peça sencera de vedella i amb un fogó pot ser que el centre de la peça no arribéssim als 65 graus que marca la normativa. És a dir, partint d'un factor de contaminació que pot estar implícit amb la carn, després que en la cocció doncs no s'arriba a una temperatura que permeti destruir el microorganisme, doncs ja tenim factors que poden predisposar doncs, a patir una toxinfecció alimentària. A més, se'ns va manifestar que després d'aquesta cocció de la peça sencera doncs es va deixar refredar a temperatura ambient durant la nit. Això és un factor predisposant més, deixar els aliments a temperatura ambient. L'endemà la peça sencera es va tallar i es va repartir en 5 safates. Hi havia 250 comensals i més o menys uns 50 cada era per 50 cada safata. 4 d'aquestes safates es van posar a la nevera i una no es va posar. Clar, quan ens trobàvem en un establiment que la seva activitat diària ha servit allà en el seu establiment, clar, si fan més menús per portar fora, diguéssim que la capacitat de l'establiment es veu sobrepassada i això ens pot passar a casa. Vull dir, normalment, som una família de 3, per exemple, fem menjar per 3 i quan celebres alguna cosa pot ser que augmentem. O pot ser que la cuina o els elements de fred no estiguin preparats per assumir més quantitat d'elaboració de menjar. Doncs ens vam trobar amb això, que 4 es havien posat a la nevera i l'altre es havien mantingut a temperatura ambient. A més, una de les 5 safates era l'original. Es va reutilitzar l'original sense rentar-la, l'original que havia contingut la peça sencera. Després es va rescalfar en diferents fogons i es va transportar al pavelló a temperatura ambient. Diguéssim que amb aquestes deficiències i d'altres que vam observar factors de contaminació, és a dir, que ja podíem tenir una carn ja contaminada. Factors de supervivència, és a dir, en la temperatura ambient, si la cocció no s'havia arribat a la temperatura adequada per destruir-la, doncs podia, l'agent causal es podia multiplicar. Però podia sobreviure en la cocció i després a les temperatures ambients es podia multiplicar. La temperatura que ha d'estar el menjar preparat, si se serveix en el mateix dia, en fred ha d'estar a 8 graus. Aquí ho tenim. Els productes, això és la normativa que han de seguir els restaurants. Com a recomanació, doncs a casa també s'haurien de seguir. Els plats preparats que es preparen en tractament tèrmic i després s'han de refredar, doncs s'han de fer en el mínim temps possible i assolir temperatures iguals o inferiors a 8 graus. Quan es rescalfen hem d'igualar o superar aquests 65 graus. I sobretot és important doncs, que els menjars que preparem doncs, fer-ho amb la menor antelació possible. És a dir, fer i menjar. Intentar no allò de guardar-lo per l'endemà, o si s'ha de guardar, doncs de seguida refredar-lo en menys de 2 hores, posar-lo a la nevera a 4 graus, si el menjar des de que s'elabora fins que es consumirà, doncs passen més de 24 hores, ha de ser 4 graus. Si només en passen com a màxim 24, és a 8 graus. I després el rescalfament d'aquest menjar l'endemà o quan sigui ha de ser superior a 65. Temperatures. Doncs aquestes són les temperatures. Els menjars congelats han d'estar a menys 18 o inferior. Menjars refrigerats en període de durada inferior a 24 hores, 8 graus o inferior. Els superiors a 24 hores, 4 graus o inferior. I els menjars calents, 65. Igual. A part d'això, els aliments que comprem també ens hem de fixar. Això són menjars preparats. Després dels aliments que comprem doncs ens hem de fixar amb l'etiqueta. Que ja ens, segons la normativa d'etiquetatge, ens ha de dir la temperatura en la qual s'ha de conservar. Per exemple, tenim aquest iogurt que ens ho diu i després no ens hi trobem gairebé mai que hi hagin aquestes incongruències de 1 a 8 i després de 0 a 6. Però sempre el que hem de fer és respectar el que ens diu el fabricant o l'elaborador del producte. Bàsicament, amb aquests dos exemples que hem posat, doncs heu vist una, pràctiques incorrectes de manipulació i un tema de temperatures. Jo m'agradaria que us quedéssiu amb aquestes dues coses. I anirem insistint. També el brot de toxinfecció alimentària més important a nivell de Catalunya en els últims anys, doncs, va ser el de les coques de Sant Joan de Torroella. No us explicaré gaire cosa. Si voleu llegir la sentència que explica el procés d'elaboració, la trobareu penjada a internet. Però bàsicament el que us vull dir és que tenim una normativa que el que ens diu que molta gent es pensa que diu que l'ou fresc ja no es pot fer servir en la restauració. Això és mentida. L'ou fresc no es pot fer servir si no s'assoleixen aquests 75 graus, no 65 dels menjars preparats, sinó els 75 graus. En el tema dels ous, doncs, són 75. És a dir, si volem fer servir ou fresc, doncs hem de superar aquests 75, tant a la restauració com a casa és recomanable que també. A més, doncs, respectar el tema de temperatures, és a dir, l'aliment que fem amb aquest ou fresc, doncs, s'ha de mantenir a 8 graus com a màxim, si no se sobrepassen les 24 hores. I si fas maionesa o salses amb ou fresc, doncs també es recomana pH inferiors a 4,2, afegint-hi vinagre o suc de llimona. És a dir, si volem fer una maionesa amb ou fresc, però que aquest ou no el courem, no el podem fer servir en tema restauració. Després sí que ho podríem fer servir si superéssim els 75 graus. Els establiments alimentaris el que fan servir són l'ou pasteuritzat. L'ou pasteuritzat no... El que ja ha estat pasteuritzat, doncs no es pot servir en fred. Aquí, si us hi fixeu, està tret del Butlletí Epidemiològic de Catalunya. Encara les maioneses i similars i altres productes amb ou són, diguéssim, els aliments que causen més brots de toxinfecció alimentària a Catalunya. Aquí veieu el 2007-13 i aquí 22 brots a nivell de Catalunya. Peix i marisc 16 i 10, bolets, això depèn de la temporada, doncs també trobem moltes variacions. Preparació de fruites i verdures. Doncs les fruites i verdures que s'hagin de consumir en cru, doncs s'han de netejar i desinfectar. Aquí teniu com s'ha de fer, que com us comentava abans, doncs el doctor Plasencia ahir per la ràdio, doncs, deia tot això. Doncs s'han d'eliminar les parts trencades, malmeses o parasitades, netejar-les prèviament amb un raig d'aigua per eliminar la terra i les restes de brutícia, i submergir-les amb aigua potable amb una concentració mínima de 70 ppm d'hipoclorit sodi. Deixar-ho actuar durant 5 minuts, esbandir-ho amb aigua freda abundant, escorre l'aigua sobrant, després trossejar-ho i després mantenir-ho en fred fins al moment de servir. L'hipoclorit sodi que hem de fer servir ha de ser apte per la desinfecció de l'aigua de beguda. Ens hem de fixar en les etiquetes, dels lleixius, hi ha un producte que també serveix. I aquí teniu una taula que en base a la concentració de grams de clor per litre que conté el lleixiu i en base a l'aigua que hi posem, doncs ens diu els mil·lilitres que hi han de posar en aquell lleixiu. Aquesta taula la podeu trobar a un llibre que us recomano també, que és aquest de la Diputació de Barcelona, que ho podeu trobar a internet i a més us ho poden enviar gratuïtament a les vostres llars. Doncs el tema de cogombres, que parlàvem abans, doncs, era important, doncs, en el moment de servir, doncs, bueno, abans, en l'elaboració, doncs, desinfectar-lo. Bàsicament aquí hem vist una sèrie de recomanacions i exemples i ara les situarem. Nosaltres quan anem a comprar, primer hem de preveure a veure què comprarem. I si comprem productes peribles, doncs hauríem de portar una bossa isotèrmica per mantenir aquesta temperatura. La temperatura d'allà, d'un congelat o d'un refrigerat, doncs mantenir-la fins que la posem en el nostre refrigerador o congelador. Separar els productes tòxics, és a dir, detergents, desinfectants que podem comprar amb els aliments. Mirar l'etiquetatge, les recomanacions de conservació, data de caducitat, consum preferent, l'envàs íntegre i sobretot fer aquest transport cap a casa d'una manera ràpida perquè el producte no es vegi afectat segons la temperatura. També doncs, treure els embalatges de cartró i bosses de plàstic aquestes del supermercat i no introduir-les dintre la nevera, que serà un lloc on hi guardarem l'aliment, perquè poden haver-hi microorganismes o alguna cosa que es pugui contaminar amb els aliments. És a dir, a la nevera introduirem l'aliment i tots caixes de cartró o bosses treure-les. Després traspassar, si obrim una llauna, per exemple, una llauna d'anxoves o d'olives o d'això, traspassar-ho amb un recipient que es pugui netejar i desinfectar correctament, com són aquests tàpers. Després estem a temperatures, que n'hem parlat, tenir-hi un termòmetre per controlar-ho i sobretot els productes de vida útil més curta, com la carn, mirar de posar-lo en el lloc més fred del refrigerador. També consideracions a tenir en compte en l'emmagatzematge, doncs la rotació dels productes. És a dir, primer mirar les dates de consum preferent i de caducitat i sempre tenir a punt per agafar el producte que caducarà o el consum preferent vencerà abans i al darrere les altres. Això PEPS és el primer que entra o el primer que surt. Separar els ous de la resta perquè la closca de l'ou doncs, pot portar salmonella. Després separació de productes preparats amb els crus. I sobretot mirar que la nevera no estigui sobrecarregada perquè el fred hi circuli correctament en tots els aliments. Altres coses, doncs a vegades ho fem molt això a casa, que comprem un producte refrigerat i al moment que arribem a casa doncs el posem al congelador perquè no preveiem menjar-lo immediatament. Doncs els congeladors casolans no són per congelar, és per mantenir un producte que el compres congelat és per mantenir el congelat, però no són per congelar-los. Per què? Doncs perquè el procés de congelació doncs és lent, perquè esclar, nosaltres el congelador de casa el podem tenir menys 18 o menys 20, val? Que és la temperatura que ens recomana que l'hem de guardar. I esclar, per arribar a aquesta temperatura, si l'introduïm a 8 graus, doncs li costarà molt. Amb un congelador d'aquests per congelar, o amb una batedora de temperatura i congelador, doncs poden estar menys 40 i esclar, el procés és més ràpid. La vestimenta, doncs és important, per exemple, aquí tenim l'arguinyano, que surt a la tele, no? I per exemple, coses que hauríem d'evitar que ell no evita són portar anells, braçalets, rellotges, no? També hauríem d'evitar portar aquest drap de cuina, aquí pujant. És que abans n'hem parlat que és molt important rentar-se les mans correctament. Si quan tenim les mans brutes, agafem el drap i ens aixuguem aquí, la propera vegada que ens tornem a aixugar aquí, doncs agafarem restes del que sigui doncs, a les mans i podem incorporar l'aliment. No? Aquest podia haver estat un factor de risc doncs, de la cuinera que us he explicat de Viladesans. Doncs, també podia ser un factor de contaminar els aliments que anava a manipular. És important també la vestimenta, posar-nos una bata, i sobretot el rentat de mans. Com s'ha de fer aquest rentat de mans? Doncs clar, a casa és difícil tenir un rentamans d'accionament no manual. Va? Però sí que a vegades podem, si el mànec és una mica més llarg, es podria fer servir amb alcohols. Ens hem de rentar les mans amb dosificador de sabó, recomanable que sigui detergent desinfectant, que ens desinfecti una mica, i després aixugar-nos les mans amb un paper, perquè al drap tenim aquest risc que anem recontaminant-nos. El que nosaltres recomanem en els establiments alimentaris doncs, és que aquest drap doncs no es faci servir, si és per tocar alguna cosa calenta, doncs es faci amb manoples. Si ja evitem, el que recomanem és que no hi hagi draps a la cuina. Que hi hagi una manopla per tocar coses calentes i després per suar-se les mans, doncs paper. Primer el rentat de mans i després el paper. Ens hem de rentar les mans al començament, quan comencem a manipular aliments, després de canviar de manipulació d'un aliment a l'altre, quan toquem escombraries, després d'anar al vàter, després d'estornudar, de mocar-nos, tocar animals. I després també és important doncs, la neteja i desinfecció de la cuina, de la nostra cuina. Quan elaborem un producte i després anem a un altre, doncs netejar-lo. No estendre, per exemple, primer si fem una amanida i a vegades podem posar l'enciam allà sobre la nevera, sobre la nevera, perdoneu, sobre el marbre de la cuina i després pot ser que hi posem carn o hi posem peix i es pot recontaminar. També recomanar, bueno, els establiments ho han de complir, que tota la vaixeria i els coberts doncs, s'han d'higienitzar amb mètodes mecàniques, rentaplats. La temperatura que es recomana són 82 graus. La descongelació, que abans parlàvem de la congelació, doncs la descongelació s'ha de fer en refrigeració, no a temperatura ambient. I després, una vegada descongelat, doncs elaborar el producte immediatament i, sobretot important, no recongelar. Els menjars preparats s'han d'elaborar amb la menor ventilació possible i el que dèiem. S'ha de baixar la temperatura si coem un aliment i després el volem refredar, recomanable que no siguin menys de dues, que siguin menys de dues hores. És important per eliminar els microorganismes, és a dir, per eliminar el que pot estar contaminat l'aliment, doncs és important reduir la càrrega microbiana que pot contenir l'aliment. I es fa en base a dos processos, a la cocció o a la desinfecció, en el cas de fruites i verdures que es consumeixen en cru. És important, sobretot en la cocció, superar aquests 65 graus. Aquí ho tenim. És anar insistint en tema de temperatures i tema de manipulació, principalment aquest rentat de mans. Aquí, per exemple, veieu els factors que han contribuït a l'aparició de les toxinfeccions alimentàries, que està en el Butlletí Epidemiològic de Catalunya. No són, a vegades són força generals, a vegades són concrets aquests factors i a vegades no se sap ben bé què pot haver causat el brot de toxinfecció alimentària. Bàsicament ara, amb les estadístiques noves que han d'estar per sortir, doncs les classificarem en factors que contaminen l'aliment, factors que permeten la supervivència de l'agent causal i factors que permeten la multiplicació d'aquesta gent. Per ara encara els tenim tots aquí barrejats. Per exemple, tenim manipulació no higiènica dels aliments, 22 brots, 31 l'any 2008, emmagatzematge i conservació incorrectes, conservació a temperatura ambient, utilització d'ous no pasteuritzats, separació incorrecta d'aliments crus cuinats, manipulador infectat, si us hi fixeu, per exemple, 12 el 2007, 10 el 2008, cocció insuficient, descongelació dels factors, consum producte tòxic, això són els volants. Com ja veieu, per exemple, el 2007 hi va haver-hi un cas i el 2008 doncs. Però bàsicament, si us hi fixeu, hem anat parlant de... hem vist cada cas i algun exemple de la majoria de casos. L'anisakis, que n'hem parlat anteriorment. Aquest és l'adhesiu que comentava en Josep, doncs que han de col·locar als restaurants. La normativa és de l'any 2006. Aquí veieu el cuc d'anisakis. A vegades en podem veure alguna peixateria. Què ens diu la normativa exacta? Ens diu que el peix cru o poc cuinat doncs l'hem de congelar. L'hem de congelar a menys 20 graus. No estem parlant d'aquests menys 18, sinó de menys 20. I aquests menys 20 s'ha de fer almenys 24 hores. També en els productes que es fumen, en fred i que no sobrepassen els 60 graus, no? Com poden ser l'areng, el verat, l'espasi i el salmó. No? Si superem aquests 60 graus, ja no l'hem de congelar. No? És a dir, abans en Josep deia 100 graus, no són 100 graus. I si superen, en el cas d'aquests fumats, no? Més de 60. En els altres, doncs ens regiríem amb la normativa de menjars preparats i hauríem de superar els 65. I després, tema d'escabets i salats, no ens acota gaire el tema. Ens diu, quan aquest procés no sigui suficient per destruir les larves dels nematodes, és a dir, si amb la salaó no és suficient per destruir-ho, doncs l'haurem de congelar. Si és suficient, no l'haurem de congelar. Les estadístiques. Les estadístiques aquí, veieu, dels últims, del 98-2008. Teniu fins al 2008 perquè al Butlletí Epidemiològic de Catalunya les dades de 2009 i 2010 encara no han sortit. Tenim les de Girona, això sí. Veieu que sembla que vagi una mica a la baixa en aquests últims anys. Aquests són els que ens notifiquen. I després també n'hi poden haver-hi que no es notifica. El nombre d'afectats, el pic aquest és dels 1.435 que hi van haver-hi en el brot de les coques de Torroella. Hospitalitzats, tenim el mateix pic. Defuncions, a Girona per sort no n'hi ha hagut cap. I aquests són els casos en què hi ha hagut més afectats dels últims anys. Aquí a Girona. Per exemple, tenim la pastisseria de Torroella, doncs 1.435 afectats i va ser la coca de crema. Després tenim, per exemple, a Mer Santa Coloma de Farners, una pastisseria o pastís. Això era un casament, un banquet de noces de Santa Coloma de Farners, que les postres es feien des d'una pastisseria de Mer. Es va comprovar doncs, que va ser el pastís, en aquest cas. No vam trobar norovirus, però els afectats i el manipulador tenien la mateixa soca de norovirus. A Girona, el 2006, en una escola, doncs uns ous farcits, salmonella. A Viladasens, la casa de colònies, nosaltres, bueno, va ser el pa amb tomàquet, i a Cesar Riudarenes va ser la vedella amb bolets, que aquests casos darrers els han vist. La freqüència per mesos, no? Normalment més o menys cap a l'estiu, però en tots els mesos hem tingut brots. Els aliments implicats, doncs l'evolució. Com veieu, hi va haver-hi els anys a principis del 2000, doncs que la maionesa doncs era l'estrella i els productes amb ou. Doncs hem de tenir en compte això dels 75 graus. Després el peix i marisc, doncs hi ha alts i baixos, però és el segon número de brots. I els bolets, com vaig repetint, doncs l'evolució és temporal. Això no està en percents. I l'àmbit de producció, doncs bàsicament en hostaleria, també tenim en escoles, cases de colònies. I també aquí veieu familiars. Familiars, a vegades alguna família ens ho notifica. A vegades, per exemple, ens diuen, hem anat a comprar menjar preparat en una rostisseria i després l'hem rescalfat a casa i això. Doncs nosaltres anem a investigar la rostisseria. No? Clar, des que surt el menjar d'allà fins que ells s'ho mengen no sabem què ha passat. No? I aquests els englobem dintre aquí dels familiars. Clar que evidentment hi ha una infranotificació d'aquests brots. Això és el percentatge, un 33% de familiars. I segons l'etiologia, doncs segons l'etiologia veiem doncs, que la salmonella encara continua siguent l'estrella i el norovirus doncs, cada vegada va augmentant més. Això són els 100%. I això són els factors que han contribuït, que abans ja ho hem vist dels darrers anys. I aquí ho veieu. Veieu, per exemple, el manipulador infectat, doncs el 2003, 18 brots, bueno, 18 eren el factor de contaminació, en el 2003 com 2004, 18, el 2005-15 és un número bastant, bastant gran. I aquests són els dos últims anys aquí a Girona, doncs, amb un albert de joventut, 54 afectats, i amb una casa de colònies, 47. Cogombres. Nosaltres, a l'Agència de Protecció de la Salut, l'última notificació que tenim és de divendres. Des de divendres que no sabem res i que en matí ho hem mirat i tampoc no se'ns ha comunicat res. I bàsicament el que sabem és la informació que se'ns va passar des de Barcelona, que havia vingut de l'AESAN, de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, que va ser aquest comunicat. Que ens deia que hi havia dues empreses espanyoles productores de cogombres que podien estar implicades en aquest brot d'E. coli enteromorràgica d'Alemanya. Se'ns va passar en format alerta els dos establiments. Això són les alertes alimentàries, ens arriben amb aquest format. Ens arriben amb un sistema coordinat d'intercanvi ràpid d'informació, que quan passa alguna cosa a nivell europeu o a nivell de l'altra xarxa d'alertes, o RASF. El RASF és a nivell europeu, però que ens venen coses també de països tercers. I el SIRI, Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació, és el sistema que hi ha aquí a Espanya. Doncs ens en van arribar dos. Aquest, el 85, del 2011, que ens deia que hi havia hagut un brot de toxinfecció alimentària, el país notificant era Alemanya, ens deia el número de lot, ens deia el producte que eren cogombres i ens deia el productor, que era de Roquetas de Mar, Almeria. I sol·licitava el punt de contacte, que és Andalusia, allà on està Roquetas del Mar, doncs tot el que havia de fer. Aquí hi ha tot el que havien de fer, és a dir, van rebre això, em sembla que va ser el dijous, Andalusia, igualment que ells ho vam rebre nosaltres, aquí a Catalunya, doncs instaven a l'autoritat a fer inspecció en aquest establiment i comprovar aquesta sèrie de factors. Aquí tenim l'Albarà, que per exemple em van distribuir d'aquell lot 23.738 quilos, van anar a Alemanya, en aquest de Roquetas de Mar, hortofrutícola costa. L'altre, el 86, doncs és en Fronet Bio SL i és d'Algarrobo, Màlaga. Aquí teniu el lot, pepinos que en aquest cas eren ecològics, el perill E. coli enterotoxigènica, i aquí teniu també la informació que se'ns va passar. Aquí ara amb les investigacions que s'han fet en aquests dos establiments, suposo que avui ens enviaran algun tipus d'informació, se sabrà exactament a veure si només se'n van distribuir a Alemanya, si se'n van distribuir d'aquests lots a Holanda, a veure si sembla que aquí a Espanya no n'hi han de distribuïts, però avui segurament ho sabrem. No sabem a veure si ja venien contaminats d'origen o si en les manipulacions que es van poder fer, doncs hi va haver-hi alguna contaminació. Això, com que la premsa ja s'hi ha posat i que els temes venen, doncs ja ho sabrem tots per les notícies. Aquí només us volia posar tres o quatre cosetes de què diu aquell llibre, que ja us n'he parlat, que està també penjat a internet, doncs a l'E. coli enterotoxigènica. Doncs aquí ho veieu. Bàsicament amb aigües contaminades amb matèria fecal, com que bàsicament aquest pot ser l'origen majoritari, doncs per això ja de seguida es va anar a les empreses d'aquí a Espanya, que semblava doncs, que havien estat regades amb aigües que havien estat contaminades per matèria fecal. Per això s'investigarà. I això és tot. Si teniu alguna pregunta... Vols saber alguna altra cosa? Algun brot d'aquests que us he explicat o algun que hàgiu sentit o alguna cosa? coses, no? Doncs moltes gràcies.
Doncs bé, Carles, moltes gràcies per la teva exposició i realment doncs, farcits d'elements de rabiosa actualitat, com tot és tot aquest cas dels cogombres. Moltes gràcies. I bé, doncs, si no hi ha més preguntes, doncs, concloure la jornada, donar-vos les gràcies per la vostra assistència i realment doncs, esperem doncs, que hagin omplert les vostres expectatives a l'hora d'assistir, doncs, a l'hora d'iniciar la mateixa. Doncs moltes gràcies.